Al matí, amb Raquel García. Fem salut amb el Parc Taulí.
Doncs la unitat neonatal de l'Hospital de Sabadell registra cada any entre 250 i 300 ingressos de nadons prematurs, és a dir, nens i nenes nascuts amb menys de 37 setmanes de gestació. Aquesta xifra suposa entre un 5 i un 10% del total de parts que cada any s'atenen al Taulí. No obstant això, un 4,1% dels neonats atesos han nascut amb menys de 28 setmanes de gestació i amb uns 700 grams o menys de pes, fet que suposa, evidentment, una atenció especial per part dels professionals. Per conèixer més a fons el paper de la unitat neonatal del Taulí, avui tenim als estudis de Ràdio Sabadell a la Carme Mendoza, que és la gestora assistencial de la unitat neonatal. Bon dia, Carme, i benvinguda.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar la unitat neonatal en aquest cas.
Exacte, teníem moltes ganes de descobrir, no?, com funciona aquest servei. Primer de tot, potser per fer-nos una idea, suposo que portes molts papers amb dades, no? A veure, explica'ns sí. més o menys quants parts, no?, podeu atendre al Parc Taulí i una mica també doncs, a les característiques.
Mira, al Parc Taulí l'any passat es van atendre uns 2.200 parts, sí, i dels quals van néixer 2.300 nadons, és a dir, vam tenir un part de trigèmins i un part, no, un part, no, 43 parts de bessons, de gemelars. I podríem dir que no tots ingressen a la unitat neonatal, ni molt menys, gràcies a Déu, però sí que hi ha una part d'ells, no? Per a sala de parts, un 11,3% diríem que ingressen a la unitat neonatal procedents de sala de parts.
Ha anat canviant molt, no?, aquest servei. Quan fa? Sí, des de quan fa que tant. Treballes? I com has vist que ha anat variant?
Fa 23 anys que treballo i ha canviat moltíssim, moltíssim. Jo recordo quan vaig començar com a infermera que els prematurs bueno, ja no eren tan petits com ara, o sigui, cada vegada l'edat gestacional estem atenent a edats gestacionals més petites perquè la tecnologia i els avanços, no?, la ciència ens ho permet. I també, bueno, això fa que puguem també atendre millors condicions aquests nens que cada vegada són més petits. Jo recordo fa anys que teníem molts nens que els teníem que donar un suport ventilatori molt més important del que ara els hi estem donant, no? Ara la tecnologia i els medicaments i les estratègies mèdiques ajuden a que aquestes dones en una amenaça de part prematur i en un part prematur finalment puguen, bueno, tenir un prematur en unes condicions molt més òptimes per poder enfrontar-se a la vida, no?
Clar, per una banda, tota aquesta tecnologia que ha fet la vostra feina més fàcil, no?, i també doncs, garanteix la seguretat de tots aquests nadons, i d'una altra banda també s'ha recuperat, no?, sistemes més antics, no?, cada vegada hi ha més gent que opta també pels parts naturals i en aquest sentit també s'ha avançat molt, no?
Sí, el que passa és que un part sempre és una situació de risc. Això ho hem de tenir en compte sempre. No s'ha de preocupar una persona per això, però sí que és cert que tenia a la ciutat una unitat neonatal, que a més tenim una unitat neonatal de tercer nivell. Això què significa, no? Això significa que és una unitat neonatal en una tecnologia prou alta per atendre grans o extrems prematurs, que serien aquells nens en una edat gestacional molt petita, que a més poden pesar 500 grams, no?, com va sortir a les notícies fa relativament poc temps.
Impressionant, 500 grams, vull dir, o sigui, res, superpetit.
I això no totes les unitats neonatals ho poden proporcionar, no? Sabadell és una ciutat que té una unitat neonatal de tercer nivell molt important, molt important. L'únic que ens dista de Vall d'Hebron o de Sant Joan de Déu seria l'atenció a patologies cardíaques, no?, i algun tractament molt específic com la ECMO, que això aquí no ho fem, però en fem d'altres que sí que són molt importants, també.
Doncs som referents, llavors, en el tema de la unitat neonatal. Explica'ns una mica, també, quins són els professionals sanitaris que formeu part, no?, d'aquest servei, i també em sembla interessant destacar si és que hi ha alguna diferència, no?, amb els metges i amb les infermeres d'altres unitats. No sé si hi ha una atenció més individualitzada.
Bé, professionals ne són molts. Jo comptaria, i segur que compto malament, perquè estic comptant una mica així a grosso modo, seríem entre 40 i 50 a la unitat neonatal, entre metges, infermeres, tecais, lliterer, bueno, i cada un té un rol molt diferent i molt específic. Llavors, el que sí que és cert és que tots hem d'anar coordinats per poder tractar aquests nens, no? I, bueno, el paper de cada un és molt, molt individualitzat, no? Els metges es dediquen a pautar i a portar el nen, no?, a prescriure, a veure com evoluciona aquella situació de salut. I la infermera té un paper molt rellevant en la unitat neonatal, perquè és la que cuida, no?, tot l'hospital. La infermera és la que cuida, però en aquest cas és la que s'encarrega de preservar el sistema neurològic del nadó, tenint molt en compte la llum, el so, tot això afecta el nadó. Llavors, el nadó preterme. I tot això s'ha de preservar moltíssim, perquè estem parlant després de poder disminuir o alleujar una patologia associada que sí o sí té el prematur.
Que quina és aquesta patologia associada?
Les patologies associades poden ser diverses, no? Però van lligades molt a el que seria l'edat gestacional. A més petit neix el nen, més riscos i a més coses s'ha d'afrontar al llarg de tot l'ingrés i de tota la vida, no? Perquè naix d'una manera més immadura. Aquest és el gran repte que tenim, no? I, bueno, patologia associada és motora, és neurològica, pots tenir durant l'ingrés un gran prematur, pot tenir un risc de el que es diu l'enterocolitis necrotitzant, no?, la broncodisplàsia pulmonar, tot són patologies, no?, que van associades a la prematuritat i que intentem entre metges i infermeres alleujar-les al mínim, no?, perquè representin al final, bueno, una part ínfima de lo que serà tota la seva vida.
Cada cop hi ha més nens prematurs o no?
No.
O més o menys es manté una xifra
estable?
No, es manté, estable.
La xifra es manté, la xifra realment es manté. Sí que és cert que va haver un moment que va com començar a créixer, no? També els nens prematurs, al poder-los atendre en menor edat gestacional, aquesta xifra va augmentar, però ara es tendeix a estar estabilitzada, aquesta xifra està estabilitzada.
Anem a definir, però, què és un nen prematur, perquè és el que neix abans de les 37 setmanes,
correcte,
no?
Sí.
Però, com dèiem, també n'hi ha que neixen, doncs, abans de les 28 setmanes.
Sí, aquests serien els grans prematurs.
Els grans prematurs. Sí. I quines necessitats i diferències hi ha entre aquests dos col·lectius i quines dificultats també presenten, no?, pel fet aquest d'haver nascut abans d'hora. I no sé també per què es donen aquests casos, per què neixen abans d'hora, quines complicacions es poden donar.
Neixen abans d'hora, bueno, és multifactorial, eh? Realment la prematuritat es produeix, a vegades és d'un origen desconegut, de vegades és perquè la mare ha fet ha anat a recórrer a el que serien teràpies alternatives per poder tenir fills, no? A fecundacions in vitro, no? ICSIs. Llavors això, tot això també incrementa el prematur, no? Però hi han altres, la mare adolescent, bueno, és multifactorial perquè els motius pels quals n'hi ha prematurs. Els prematurs, els grans prematurs o els prematurs extrems, jo diria que els menors de 32 setmanes i sobretot els menors d'un quilo, no? Estem parlant de nens petits, aquests nens sí que necessiten d'un tractament molt individualitzat per part de tots els professionals, no? I has de, com a infermera potser et diria que hem d'intentar disminuir l'estrès d'aquests nens. Aquests nens passen d'un mitjà, que és el claustre matern, no?, d'estar dins la panxa de la mare amb tot el que són sorolls amortiguats, sense llum, no? I neixen i es troben en un món, no?, ple de llum, ple de sorolls, factors estressants, totes aquelles coses que li donaven confort al nadó, desapareixen, no? I el nadó s'ha d'afrontar tot això.
Clar, és un canvi molt difícil, no?
Molt, molt bèstia. Molt Llavors, el nadó hem de procurar, sobretot, no estressar-lo més del compte, perquè això sí que té una afectació a tot el neurodesenvolupament d'aquest nen, i sí que al final, a llarg plaç, pot tenir una afectació a aquestes malalties associades que estem parlant, no? De cara a l'alta i el seu desenvolupament al llarg de la seva vida. Llavors, el que fem a la unitat neonatal és, pues, això, disminuir la llum, parlar molt,
molt
a poc
suau,
a poc,
no?
Molt suau, saps? Intentar sempre tenir molt en compte com està posicionat aquest nen, perquè si el nen no es troba ben recollit, no? No li fas topes dins de la incubadora amb una posició adequada, el desorganitzes, no? I aquesta desorganització el porta a l'estrès.
L'estressa, clar.
I l'estrès el porta, pues, això, aquesta afectació cortical, que al final anem a el que anàvem, no? Aquestes alteracions que dèiem, no? Hem de tenir en compte la llum, el soroll, la postura, la manipulació. Intentem agrupar les manipulacions dels diferents professionals, no? Quan tocarem a la Clara? Doncs a les 12, si no, ella no ens ho demana abans, la tocarem a les 12. Vale, i ens coordinem metges, infermeres, no? A tocar-la a les 12, ho fem el més ràpid possible i la deixem tranquil·la, no? Respecte a les estones de son, durant la son ells creixen i es desenvolupen. Bueno, tot són coses que hem de tenir molt en compte tots.
Clar, en aquest sentit, és molt important aquest paper, no?, de la unitat neonatal davant d'aquestes dificultats per evitar, no?, doncs tots aquests factors externs, no?, que poden acabar estressant. Suposo que aquest mínim impacte ajudarà a que després aquests nens que han nascut abans d'hora tinguin aquestes conseqüències durant la seva vida.
Sí, és així.
Això és important.
Això és molt important.
I també suposo que és important com ateneu els pares, no?, i a les mares.
Sí.
Explica'ns això també, això, no? Perquè suposo que cada món,
bueno, això,
cada cas
això
és un
també,
món,
això,
no?
També ha evolucionat.
També ha evolucionat molt.
Sí,
vinga.
Perquè el paper del metge, o metge i infermeres, el nostre paper sempre ha sigut, i ara llançaré com una part crítica, no?, a la nostra feina una mica, hem sigut molt paternalistes, no?, en el tracte amb el malalt, no? Nosaltres tenim els coneixements i sabem que és bo per tu, per tant t'aconsellem, i realment això ha estat canviant, està canviant, tot i que a vegades ens costa, no? I el que intentem és empoderar els pares i que els pares siguin un subjecte actiu de les decisions del tractament i de lo que se'ls està fent als seus nadons, no? Llavors, això requereix d'un canvi de mentalitat per part dels professionals i de tots. Bueno, al final sí que és cert que nosaltres tenim els coneixements, nosaltres aconsellem els pares, però ells, conforme van aprenent coses que nosaltres els ensenyem, ells també coneixen molt els seus fills. I una de les coses molt importants que hem d'afavorir és el vincle entre pares i fills. I això ho fem mitjançant moltes coses que realitzem a la unitat neonatal, com seria el contacte pell a pell, el mal anomenat mètode cangur.
Explica-ho, per si hi ha algun despistat o despistada.
Bueno, el mètode cangur, qui diu mètode cangur, el mètode cangur realment no és, perquè el mètode cangur va sortir a Colòmbia, si no ho dic malament, si no recordo malament, i va ser la manca d'incubadores que va fer que les mares, no, els prematurs, se'ls posessin en contacte pell a pell, però 24 hores al dia elles feien d'incubadora. I llavors això és el que es va anomenar finalment el mètode cangur. Aquí no ens fa falta fer això, de fet, bueno, ja tenim les pròpies incubadores, i el que sí que fem, i és molt important, és fer el contacte pell a pell, on la mare o el pare estan unes hores amb el nadó i entrant en contacte amb ell, afavorim el vincle, no? Ells el contenen, li donen la temperatura, el confort i aquella, diria, homeostasi que necessita, no?, el nen, per dir, estic confortable i me sento segur.
Sí, sí. Clar, aquest acompanyament, no?, aquesta seguretat, sí, aquesta escalfor, no?
Això ajuda al seu neurodesenvolupament.
Un cop surten de la unitat, també se segueix, doncs, fent algun seguiment dels professionals sanitaris? I quan se'ls dona l'alta, també? A partir de quina setmana?
Bueno, es dona l'alta... per donar-los l'alta han de seguir diversos criteris, no? No només ha de ser un. No podem dir, aquest nen amb 36 setmanes de gestació, quan compleixen les 36 setmanes de gestació corregida, marxen d'alta. Això no és ben bé així, no? Perquè tu has de garantir que aquell nadó quan arriba a casa és capaç d'alimentar-se per ell sol, no? Que no necessita res extra, no? Que el seu creixement serà òptim, que la mare i el pare tenen aconseguides totes les necessitats, no? Totes aquelles coses que necessiten per poder cuidar aquell fill que ha sigut prematur. I quan tot això està aconseguit, no? Té un pes adequat, menja bé, els pares tenen aquest empoderament del que parlàvem, tot això es dona, podem donar-los d'alta sempre fent-los un seguiment per part de la unitat neonatal. Els citem llavors cada 15 dies, cada mes, depèn, no? Si s'ha de fer alguna analítica, també es va fent consultes externes per la unitat neonatal, i bueno, així els anem resseguint.
Els aneu resseguint, que suposo que ells estan encantats perquè durant un temps, pràcticament, doncs, han viscut, no? Durant doncs, setmanes, sí, aquí, amb vosaltres,
sí,
no? En aquesta unitat.
Suposo
que també tindran ganes de tornar a casa, a fer vida.
I tant, no? I els nens, quan arriben a casa, engreixen millor, o sigui, mengen millor i engreixen més. Això està més que demostrat. Però sí que és cert que els pares, quan venen a consultes externes, també passen per la unitat neonatal. I un punt que ens trobem a faltar, saps? Hasta que uns i altres ens deslliurem uns dels altres, no? Ens desvinculem, hi ha un temps que sí que ens trobem a faltar, no? Perquè una de les coses bones que té aquesta unitat neonatal, vaja, jo almenys així ho veig i ho penso, és que no som tan grans com un Vall d'Hebron, però no som petits tampoc. I llavors tenim aquell equilibri entre poder donar un tracte molt de tu a tu, perquè ens ho permet l'espai i la quantitat de malalts, amb alta complexitat. Llavors això és difícil de poder ponderar, però en aquest cas es dona i això és fantàstic. És fantàstic perquè en els pares podem treballar moltíssim.
Carme, també m'agradaria que ens expliquessis cap a on doncs, va el futur de l'atenció als neonats, no? Perquè has explicat que s'ha fet una evolució molt gran, no? Que ha canviat molt aquesta unitat i suposo que en el futur també hi ha doncs, una direcció, no?
Bueno, sí, tenim projectes, eh? Realment el fet de que tenim una gran unitat neonatal a nivell arquitectònic, no? Tenim molta llum natural, que això ajuda al prematur moltíssim, tenim, i que és bo pels nadons, no? No només tenim prematurs a la unitat neonatal, també tenim nens a terme que han tingut algun petit problema, que és una solució d'una o dues setmanes com a molt i cap a casa. Vull dir que no només hi ha prematurs, però sí, la llum natural a una unitat neonatal s'agraeix moltíssim. Tenim un espai molt confortable, que això també és molt, molt d'agrair, i després bueno, projectes, les cures centrades s'estan instaurant, que és tot això que tenim en compte amb la llum i el so, no? Estem en un projecte d'innovació amb la llet materna, sí, que, bueno, a veure com ens sortirà, però...
En quin sentit? Què és el que voleu
bueno, la llet impulsar? La llet materna no està preparada per... La llet materna està preparada per sortir del pit i que el nen pugui veure-la, no? Es pugui transferir. Què li passa al gran prematur? Que no pot alimentar-se directament del pit. Li hem de posar una sondeta i li hem d'administrar la llet. Llavors, la llet materna, o sigui, el disseny humà no està preparat perquè la llet estigui dies i hores fora del cos humà sense que es degradi o sense que perdi, no? Coses importants que necessita un prematur extrem que té un budell superimmadur i que necessita aquells components que estiguin el més bé possible, no? Llavors, per poder garantir això, tenim un projecte a la unitat neonatal per poder garantir que això sigui així, no? Que l'oxidació, que el temps, la temperatura, no ens degradi aquesta llet i poder-la donar en les màximes condicions que mereix. Sempre pensem en el prematur extrem perquè és el més làbil, però que evidentment un prematur una mica més gran doncs ja ho estem fent bé, no? Si cuidem a l'extrem, el prematur el gran o mitjà ja està solventat, no?
Doncs hem de dir que a part d'aquesta part més assistencial, no? També teniu un programa formatiu per a estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona i et volia demanar si és una unitat d'interès per als futurs professionals mèdics. potser es troben molt bé, no?, amb aquest entorn tan agradable, en un pels hospital mèdics, que sempre és molt estressant.
Sí, pels mèdics, també per les estudiants de l'especialitat de pediatria. Clar, tenir una unitat de tercer nivell, això és molt més atractiu per un professional, perquè et pots formar en un nivell alt, evidentment, sí.
Doncs moltíssimes gràcies, Carme Mendoza, gestora assistencial de la unitat de neonatal, per fer aquest repàs, explicar-nos una mica què és, com és el vostre dia a dia i una mica del passat i també del futur d'aquest servei tan important i tan necessari a la nostra ciutat i a tota la comarca. Que vagi molt bé i bon dia.
Merci, bon dia.